Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Ahir vam tenir la gran festa final dels directes de Camins, però encara ens queda el bonus track d'aquest Camins cap de setmana. Encara un bona vesprada més, bona vesprada d'aquest dissabte 22 de juliol del 2023 per començar la nostra Macedònia de dissabte, la darrera de la temporada. Ara de seguida trucarem el padre Fermín Delgado, capo de la Basílica de la Mercè, perquè ens expliqui com serà la vida del temple en aquest estiu. Serà de seguida. I a partir d'aquí recuperarem la entrevista que varen tenir dimecres amb el magnífic Jaume Saladriga sobre la figura del polític sud-africà Nelson Mandela en el Dia Internacional de la seva figura, i tot seguit també recuperarem la nostra entrevista de dimarts amb Raül Sinovas de la llibreria Cartenverso sobre la figura del mític, del gran historietista Francisco de Vallet, pare de, per exemple, Mortadelo i Filemón. Amb tot això, des d'ara i fins les 9, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Camins.
Vinga, doncs arrenquem aquest darrer Camins cap de setmana saludant, com cada 15 dies, al padre Fermín Delgado, el rector de la Basílica de la Mercè, que avui ens atén a l'altre costat del fil telefònic. Fermín Delgado, bona vesprada.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Uy, et noto molt relaxat, Fermín.
Home, hi ha que relaxar-se, que estem a l'estiu, a les vacances.
Exacte, tens tota la raó. S'han de baixar els bioritmes.
Almenys fem una miqueta d'imaginació.
Com a mínim fantasegem, no, en relaxar-nos. Ai, està bé. Ai, és. Escolta una cosa, avui és bon dia per recordar com es presenta la vida de la Basílica en les vacances, eh?
Bueno, és verdad que baja un poco el ritmo habitual. Uh-huh. No creas que estamos con los brazos cruzados. Estamos ya preparando las fiestas de la Merced, que las tenemos ya a la vuelta de la esquina.
Exacte. ¿Cuán es? Recuérdame, Fermín.
Hombre, Rafa.
Ya. Té delicte, bueno, pero recuérdame.
Es que molt gros.
Mea culpa.
De setembre, festa de la patrona de la ciutat, la Mare de la Mercè. Uh-huh. I antes pues tenemos también pues la novena, la procesión de la Virgen de la Merced, que es el día 17, por tarde. Uh-huh. A eso de las 6:30 sale la procesión desde la Plaza de la Merced y llega a eso de las 7, mientras hacemos el rosario a la catedral, y a las 7:15 la Santa Misa, que todavía nos queda por dilucidar y concretar quién va a presidir esa Eucaristía, ¿no? Uh-huh. Normalmente suele ser uno de los obispos. Este año la cosa está un poco así porque Sergi, ya sabéis que, bueno, que
sí, Tortosa y Ana Capa Tortosa, sí.
El obispo auxiliar menos. Pero bueno, estamos en eso, trabajando, ¿sabes? Uh-huh. Horario de misas, en fin, porque siempre hay alguna novedad, algún cambio para que todo vaya mejor. Siempre pensamos en los feligreses que ese día pasan por centenares para visitar a la Madre de la Merced. Uh-huh. Entonces, bueno, procuramos pues que eso, pues que esté todo organizado, que sea pues la presencia en la Basílica lo más cómoda posible, y nos las ingeniamos pues, también por la seguridad de todos, en fin, para que los que pasen pues realmente lo hagan a gusto y tengan ese momento también de oración y de intimidad con la Virgen de la Merced, que es la que atiende a su oración.
Sí, mira, pero es muy interesante que nos lo expliques, o sea, atención, porque estamos a 22 de agosto, y claro, sembla, ¿no? Arriba el día y sembla que todo estigui organizado, gairebé per arte de magia, y no, fixa si treballó amb antelació.
Juliol, Rafa, que tú ya estás en agosto.
Ay, es veritat, Juliol, de unido.
No, Rafa, no.
No, es que no, que tinc les neurones destruïdes, Fermín, no m'has de fer cap cas avui.
No, res.
No, però que m'agrada molt que m'expliquis que ja esteu treballant amb el dia gran de la Mercè, perquè ens dona el to també del carinyo i la previsió que li poseu. Això està fantàstic.
Sí, y no es fácil, ¿eh? Porque, en fin, se juntan muchas cosas y, y tenemos distintas reuniones con los voluntarios también, que de su parte son generosos para atender a todo el mundo, sus preguntas, sus necesidades, yo que sé, cualquier cosa. Uh-huh. Y bueno, y también pues para saber durante el día pues el horario de misas, quién celebra cada una. Ya sabemos que la misa mayor es de las autoridades a las 10:30, pero bueno, por seguridad no se puede permitir que todo el mundo que quiera pues pueda entrar, porque si no sería...
Sí, claro.
Un budo auténtico y peligroso. Entonces, pues bueno, intentamos que haya un 50-50 entre las personas que invitan al obispado, invitar a la Basílica y también las personas que voluntariamente pues lo deseen, pero tienen que tener y solicitar la invitación. Uh-huh. Porque para entrar hay que tener la invitación. Entonces, pues la solicitan y por orden de solicitud, pues vamos repartiendo las que haya.
Uh-huh. Y escolta, ¿y això ya teniu en marcha? ¿Cómo es pot solicitar o encara no?
Bueno, pues mira, tienen el correo electrónico de la web de la Basílica de la Mercè, sí. Por ejemplo, rector@basilicadelamercè.com.
A ver, repetéislo, sisplau, Fermín.
rector@basilicadelamercè, acabado en .com.
Molt bé, ara ha sonat perfecte. Sí, sí, molt bé.
Entonces, por correo electrónico solicitan y por orden de recepción, pues las que haya precisamente para que no sean de invitaciones, ningún tipo de compromiso o alguna cosa, pues bueno, pues por supuesto estamos encantadísimos. Uh-huh. de poder atenderles y que estén en la misa. De todos modos, hay que tener presente que no solo existe esa misa mayor, uh-huh, existen otras eucaristías.
Prácticamente es un carrusel de eucaristías todo el día, ¿eh?
Bueno, es que así cada persona elige el momento más apropiado, por ejemplo, pues a las 8:30, esa primera, así tempranito. Uh-huh. Después por la tarde viene la Hermandad del Rocío, también queremos que haya una misa pues, un poco más juvenil, la misa de cloenda de la jornada, bueno, en fin, un poco pues para las personas, y luego los días anteriores pues también tiene la novena desde el día 15 hasta el día 23, a las 6:30 es el rezo del rosario, con sí, el órgano solemnemente, alguna pequeña introducción delante de cada misterio, y luego pues bueno, a las 7:15 la Eucaristía, pues que se está ahora programando para que cada día pues haya un sacerdote diferente y algún obispo también.
Fantàstic. Doncs amb tota aquesta previsió, aquest carinyo que com sempre posa la Basílica en totes les coses que fa, imagineu-vos, 22 de juliol, i ja estan pensant en quan arribi setembre la festa grossa de la patrona de Barcelona. Fantàstic.
Y más cositas.
Venga, va, más cosetes.
También ultimando detalles de cara a nuestro viaje del 15 al 22 a Escocia. Mm. Vamos con un grupito de unos 33. Todos los veranos hacemos una salida de tipo cultural. Mm. El año que viene, Dios mediante, tal vez sea Egipto, tal vez.
De unido.
En eso, ¿no? Mm. Y, por supuesto, la peregrinación de todos los años en octubre a Lourdes, que es el 16 al 18.
Muy bien.
Siempre programándola, pues eso, pues también pues con mucho cariño y para que las personas que quieran estar un ratito, unos días, en oración con la Virgen, tampoco son tantos, pues pueden hacer a sus anchas con tranquilidad, coger el agua, los recuerdos, el rosario de las antorchas, la misa de grupo que tendremos también en el santuario, en un mes en el que ya no hay tanta gente, todavía no hace un frío, la verdad es que las dos últimas veces que hemos ido el tiempo ha sido muy agradable, y con todos los servicios del santuario abiertos como si fuera temporada alta. Entonces, pues bueno, a las personas que deseen venir con nosotros, pues yo las animo a que lo hagan. Las celebraciones cuidadas, a la vuelta incluso pasaremos por la absoluta sede de Tarram, que yo no he estado todavía, mira, he ido veces a Lourdes,
sí,
hay unas absolutas maravillosas que están en esa zona, y también pasamos por Carcassonne.
Fantàstic.
Hacemos alguna pequeña excursió.
Molt bé, i recordem que tot amb el segell de Rete Cultural, l'agència de viatges fantàstica que capitaneja Mònica Padrol i que a més és partener exclusiu del nou club Nous Amics d'aquesta casa, per tant, tot està ben lligat i connectat.
Muy bien, Rafa. Mm. Y luego también, bueno, pues estos días pues hay bautizos, hay bodas, en fin, no paramos. La gente que se quiere casar, las bodas las preparamos a conciencia.
I tant.
Apoyando a los novios en todo.
Sí. Eso. Moltes vegades, Fermín, ja saps que jo quan arribo a fer la transmissió de l'Eucaristia em trobo a molts novis sortint d'allà perquè just abans ha estat aquest moment del casament i, escolta, és un... com t'ho diré, és que és un temple fantàstic, meravellós, preciós, i la gent surt, vamos, amb un somriure d'orella a orella.
Bueno, intentamos que el templo, mira, acabamos de restaurar un retablo pequeñito que está al lado del altar, de la Inmaculada Concepción, que está ya prácticamente terminado, y también hemos hecho un poquitín antes el del Sagrado Corazón de Jesús.
Sí.
O sea que todo lo que es la zona del altar pues está quedando pues muy mona. Mm. Y además las grandes lámparas que hay antes del altar también queremos bajarlas para que recuperen su brillo y su esplendor, con los dorados, con los cristales que ahora parecen translúcidos para que sean transparentes y brillen. En fin, todo es poco para cuidar la iglesia de nuestra Madre la Virgen de la Merced.
Exacte.
Ponemos por lo menos el esfuerzo.
Per tant, bodes i batejos a tope, ¿eh?
Bueno, a tope no. En fin, vamos teniendo. Es importante que vengan las personas y los feligreses y los devotos de la Merced al santuario para estas celebraciones, porque quieras que no, pues bueno, ayuda pues a divulgar la devoción a la Virgen de la Merced, y también porque es verdad, con el donativo que nos ofrecen, pues podemos hacer todas estas cosas para mantener el templo y también para ayudar a los pobres. No olvidemos que el pasado año pues la fueron cerca de 20.000 euros los que se dedicaron a Cáritas.
Sí.
Entonces, pues bueno, intentamos que realmente, pues, en fin, la gente de la calle pues esté bien atendida, muchos duermen en la intemperie, pues dos días a la semana pues se les ofrece la ducha, se les da ropa interior, pues, alguna camiseta, en fin, vamos haciendo, ¿sabes?
Home, i tant, aneu fent i molt que feu, i una tasca fantàstica per moltes persones que necessiten aquesta ajuda, aquest suport davant la seva vulnerabilitat i dels temps que corren, que són veritablement tremendos. Per tant, ja veieu, la vida de la Basílica, una barreja meravellosa entre litúrgia, fe, cultura i també ajuda als més necessitats, que evidentment és moment de fer-lo, perquè sabem que els temps que corren són molt complicats per tothom, però especialment complicat per les persones que, per exemple, viuen al carrer o són especialment vulnerables. Si vols destacar alguna altra cosa, Fermín, és el moment de fer-lo.
Bueno, pues en principio desearles a todos nuestros radioyentes unas felices vacaciones, sí, tranquilas posibles, aprovechen para descansar. Esas vacaciones, de las que después necesitas vacaciones, descansar de las primeras, en fin, pues no sé, muy buenas no pueden ser.
Exacte.
Puede ser para descansar.
Tens tota la raó. Com a mínim un descans mental ens vindrà molt bé a tothom. Escolta, Fermín, agraïdíssim per tots aquests espais tan de dial, mercè, amb la vida de la Basílica, sempre interessant, sempre oberta, sempre disposada per al poble de Barcelona i per tothom, veritablement, i també molt agraït a la Mònica Padrol i el seu RT cultural, que ens han plenat també cada 15 dies amb el T'espero lluny d'aquí, de viatges, de cultura, de destins, de somnis, doncs aquesta antena de Radio Estela, aquesta antena del Camins cap de setmana. Fermín, abraçada forta, descansa tu també, tot el que puguis.
Fuerte abrazo.
I moltes gràcies per tot. Vinga, que vagi molt bé.
Pues muchas gracias, nos vemos. Un abrazo.
Abraçada forta.
Adiós.
Vinga, doncs nosaltres continuem amb el Camins cap de setmana. Ara recuperem continguts destacats de la darrera setmana de Camins.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Explicant històries.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de
el día de Nelson Mandela es celebra el 18 de juliol, coincidint amb la seva data de naixement. Aquest dia és una oportunitat per reflexionar sobre la feina, la tasca, la obra de Mandela i de tots aquells que van lluitar contra l'apartheid i per la justícia social a Sud-àfrica, una terra molt complexa. És el moment perfecte per recordar la importància que tenen la unitat, la reconciliació i el respecte pels drets humans a tots els nivells. El novembre del 2009, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia d'ahir, el 18 de juliol, com el Dia Internacional de Nelson Mandela. A la resolució que va proclamar l'oficialitat d'aquest dia es recullen els valors del president, destacant especialment la seva contribució a la cultura de la pau a Sud-àfrica i al món sencer. I és que Mandela és un símbol a nivell internacional de les lluites a favor de la llibertat. Per comentar una mica tot això, per conèixer més detalls, per lloar una mica la seva figura i celebrar el Dia Internacional de Nelson Mandela, encara que sigui amb una mica de retard, ja podem saludar Jaume Saladrigas. Ell és guia turístic, expert en Àfrica Austral, exresident justament a Ciutat del Cap durant molts anys, i a més té sang sud-africana a les venes, ara ens ho explicarà. Amb ell com a expert descobrirem plegats la profunditat de Mandela. Jaume, bona vesprada i gràcies per venir.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Un plaer escoltar-te aquí a Ràdio Estel. Sempre és molt interessant xerrar amb tu, perquè aquests temes que tu controles ens transmets fantàsticament bé. Per tant, per començar, evidentment, tothom tenim al cap, no?, el nom de Nelson Mandela, la imatge fins i tot, perquè tenia, no sé, com una bellesa natural, no?, i radiava alguna cosa especial, Nelson Mandela, però hi ha molta gent que tal vegada es queda amb això, en lo superficial. Ens podries presentar una mica més en profunditat la figura d'ell, de Mandela?
Faré el que pugui. Mira, Nelson Mandela era un lluitador de... És més conegut que per haver estat un gran lluitador contra l'apartheid. Era un home que realment molt preocupat pel futur de Sud-àfrica, un home educat, perquè va ser dels pocs negres a l'època de l'apartheid que va tenir accés a la universitat, va estudiar dret, va ser un advocat laborista, aquesta va ser la seva especialitat, i va exercir com a advocat d'una manera bastant exitosa fins que va entrar en política. Naturalment, en aquest temps, doncs, els negres ho tenien molt complicat per entrar en política, i sobretot lluitar amb el que ell representava, que era justament, doncs, la justícia social, no?, en tots els aspectes. No solament blancs i negres, sinó perquè Sud-àfrica en aquell temps, i com avui, és un país molt cosmopolita. I aquí van començar els problemes de Nelson Mandela. Jo crec que és més conegut per el fet que va estar molts anys a la presó.
Clar, aquesta història, sí.
Però, bueno, hi ha moltes altres cares de Nelson Mandela. No?
Doncs en aquest sentit, si tu vols destacar alguna, per exemple, les principals contribucions de Mandela a la democràcia sud-africana.
Ell, quan ja està en la presó i quan va sortir de la presó, el virava un país democràtic, un país veritablement democràtic, on no hi haguessin problemes socials, on hi hagués reconciliació de les diferents comunitats, a nivell polític, a nivell social, amb justícia econòmica... Era una mica un somni, però que realment el seu objectiu era aquest, era lluitar per aconseguir tot això. I un cop va ser president del país, doncs va fer el millor possible, però malauradament, doncs, hi havia molta feina per fer i no la va poder acabar. Però sí que amb el temps que ell va ser president, doncs va aconseguir moltíssim. En aquest aspecte jo crec que Nelson Mandela és recordat per tothom com un magnífic president. Llàstima, doncs, que el seu llegat no ha continuat, no?, perquè els que, si em permets, han vingut darrere d'ell... Tamon Becky.
No han tingut igual la mateixa alçada política. Bueno, és complicat tenir la mateixa alçada política que Nelson Mandela.
És complicat. Hi havia gent molt bona, i fins i tot gent que va estar a la presó amb ell, com Tamon Becky, és un exemple, Jacob Zuma, després.
Sí. Tants anys com ell?
No, menys anys. Però també per les mateixes qüestions. No? Era gent que provenien del Congrés Nacional d'Àfrica. Tamon Becky, doncs, era un home també, doncs, de lletres, cool, d'advocat, també, doncs, va tenir molts problemes en la justícia durant l'època de l'apartheid. Podia tenir una visió més conservadora de Sud-àfrica, volia fer les paus amb tothom i no sempre era ben vist per, el, diguem-ne, com per la part més radical del Congrés Nacional Africà, el veien com massa tou. Nelson Mandela, per l'altra banda, era una persona que primava la compassió, la reconciliació, la pau, no? Buscar una altra forma de negociar aquests aspectes, no? I potser era un gran somiador. Se l'acusa d'haver estat...
Dius, buscava una altra forma... Ara tornem a aquest somiador, que m'agrada molt. Però buscava una altra forma... Quina era la forma que ell buscava?
Ell pensava que amb el diàleg, amb la taula rodona, és a dir, amb el debat, amb la discussió, amb els pactes, es podien trobar solucions. I realment confiava en que les faccions més oposades des dels botxins de l'apartheid, per entendre's, no solament la classe política, sinó les policies i altres, l'exèrcit, reunint-los tots al voltant d'una taula, doncs es podia arribar a la pau i a no sotmetre, sinó senzillament, doncs, a fer entendre a tot el país que a Sud-àfrica, doncs, buscava un camí millor, no?, que beneficiaria a tota la societat. I amb aquest aspecte, els més crítics, a més, són Mandela, dintre del Congrés Nacional Africà i, naturalment, dintre dels partits polítics, el veien com un somiador. Benvolgut, el somiador.
Escolta, és que, clar, en aquest cas... Mira, ara t'estava escoltant totes aquestes circumstàncies, perquè no són circumstàncies fàcils per fer política. És a dir, són circumstàncies enormement complexes, fins al punt de tenir una persona com ell que defensava la democràcia, el diàleg, com tu dius, aquesta sensibilitat, 27 anys a la presó. Allò, per ser un polític en aquestes circumstàncies, s'ha de creure molt. S'ha de tenir molta personalitat i molt esperit de servei per al poble. I jo estava pensant, avui en dia, que escoltem i veiem com està la política i tants casos, no?, bueno, moltes vegades de corrupció, de mentides, de tal, clar, aquella aquella sensibilitat i aquest somni que tenia Mandela, això és un altre nivell, evidentment.
67 anys de servei públic, abans i després. El dia de Nelson Mandela, que tu comentaves fa un moment, hi ha aquest costum de que tothom dediqui 67 minuts al dia. No se'ls
mira. I què fan?
Bueno, doncs que facin una bona obra, quelcom bo, cosa que beneficia el conjunt de la societat, el que sigui. Mira, quan estava a la presó, Nelson Mandela va estar més d'una, però és més conegut per la seva llarga estada a Robben Island. Per conèixer el teu, no enemic, sinó el teu, el que està a l'altra banda, com es diu la paraula aquesta?
L'adversari.
L'adversari, gràcies. L'has de conèixer bé, has de conèixer la llengua. Tu saps que l'afrikaans, per exemple, abans estava considerada com la llengua de l'opressor, no? Doncs ell va aprendre afrikaans. No solament va aprendre afrikaans, sinó que se la va acabar estimant, aquesta llengua. I va entendre perfectament que l'afrikaans no és la llengua de l'opressor, perquè la llengua afrikaans és la llengua d'origen patuà, creol, que és, bueno, que sí, que té holandès, però també doncs, té llengües bantus, té anglès, té una mica de tot. I va conèixer gent del món de la cultura afrikaans que, sorprenentment, molts, i això molt poca gent ho sap, van lluitar també contra l'apartheid. Alguns d'ells també eren membres del Congrés Social Africà, gent blanca, afrikaner, boer. En aquest aspecte també hi ha un gran desconeixement, no?
Això està molt bé que tu ens ho posis aquí sobre la taula i que soni als nostres micròfons. Escolta, Jaume, hi ha un sector nostàlgic de l'apartheid que s'ha de vigilar una mica perquè algun dia no torni? O això està completament superat?
Ara és molt residual, gràcies a Déu.
Ara
és molt residual.
Penses que no hi ha perill?
No, jo crec que no. Sí que hi ha un sector molt nostàlgic, evidentment, però no té cap... No hi ha seguiment, afortunadament.
Quin impacte va tenir tant els anys d'empresonament com després l'alliberament i el moment en què ell, d'alguna manera, no sabem aquesta història, doncs surt de la presó, gairebé podríem dir com si res, com si no hagués passat el temps, no? Disposat a fer el bé, com tu deies, a posar-se en marxa. Quin impacte va tenir a la pròpia societat en el seu moment?
No va ser un dia, no va ser una cosa... El sortir de la presó de Mandela no va ser una cosa d'un dia per l'altre. En ell el van preparar molt bé, la sortida de la presó.
Sí.
No sé si saps que quan va sortir de Robben Island va estar encara empresonat amb un règim obert, amb una altra presó, ja dit, al continent, i ja preparant-lo per les eleccions. Tant el president, aleshores, Frederic de Klerk, del Partit Nacionalista, ja havia mantingut converses amb Nelson Mandela a Robben Island i després en altres presons.
Vale.
Ja se'l estava preparant. Per tant, la seva sortida... Era una cosa que era que clamava al cielo, no sé, entonces, en català,
sí,
ara...
No.
Que havia de
clamava
sortir,
al cel, és igual.
Clamava al cel,
sí.
Es pot dir igual.
Sí.
Una cosa que havia de passar més d'hora que tard, i ell ja estava preparat. I durant els temps que va estar a la presó, home, són moltes hores que passa a la presó, unes hores picant pedra i unes altres, doncs, estruint-te i estudiant. Ell ja s'estava preparant i confiava que sortiria. També hi havia molta gent de fora, parlo de la comunitat internacional, que estava pressionant, no?, i que venien quan li van permetre visites, no solament des de l'arquebisbe Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau, etc., i d'altres, sinó que va haver-hi doncs, molta gent interessada que sortís de la presó i va estar doncs, preparant-se per aquest aconteixement. No?
Tu parlaves també que la política de Nelson Mandela no només es va circumscriure a Sud-àfrica, sinó que d'alguna manera ell tenia una visió, no sé si és una visió voluntària o involuntària, però va ser de tal força, no?, i de tal carisma que d'alguna manera pot haver influït també en altres països africans.
Es pensa que sí, fins i tot hi ha polítics, ara no ve cap nom, però que s'han volgut millorar,
sí, sí,
no?
Sí.
Bueno, l'han trobat com un referent, no?
Un referent.
I tant de bo només sigui doncs, un desig, no? També, i realment doncs, segueixi per aquesta... Perquè hi ha molts països que tenen problemes molt semblants als de Sud-àfrica en aquell temps, no?
Sí, sí, sí.
A veure, hi ha altres països, ara no vull esmentar noms, però que també encara hi ha comunitats que necessiten doncs, un paper per entrar a treballar en determinats sectors, no? En diversos països. Aleshores, doncs, aquest famós pas, el passaport que necessitaven els negres, no negres, per entrar a la part blanca de Sud-àfrica cada dia per anar a treballar, això ho sento, però continua existint. Aleshores, aquestes coses han de desaparèixer, no? Encara han de desaparèixer d'un dia per sempre.
Escolta, en el seu judici, al 1964, va fer un discurs Et sona el discurs? Com es diu, li diuen discurs des de la banqueta, des del banquillo.
No tinc els apunts, no? Sí, em sona el discurs, però...
Però saps, digue'm, que allò va ser com... o sigui, va transcendir el propi, sí, el propi judici.
Sí.
Increïble que una persona en aquestes circumstàncies, a punt de ser empresonat, defensant-se ell mateix d'alguna manera, no? Solo ante el peligro, podríem dir, doncs sigui capaç de transmetre algo que transcendeix d'aquesta manera. Bueno, és que jo crec que és una figura extraordinària.
No, és única. Jo penso que és el millor estadista polític, líder polític que ha existit mai. Jo crec que amb això tothom estarà d'acord.
Sí.
Tenia una qualitat molt bona en Nelson Mandela i era un... Ell creia fermament en el que era capaç de fer, a ell mateix. Allò, una fe extraordinària a ell mateix, que no és, senzillament, doncs, creus el millor, ni molt menys. No, ell creia que podia fer coses positives per la societat, no? Creia fermament en aquesta... I que ho podia fer amb... Això és dir, amb l'ajut de molta gent que pogués pensar com ell també. Estava completament convençut que havia... No solament ell tenia aquests pensaments, sinó que molta altra gent tenia pensaments com ell, que desitjava una millor Sud-àfrica. Ell estava convençut d'això. I aquest positivisme, perquè era una persona molt positiva, doncs sorprenia moltíssim, perquè, clar, la persecutat, mare meva, em va passar moltíssim, amb moltes calamitats, però... Doncs el que més sorprenia sempre era aquest discurs de concòrdia, no?
Sense odi, eh?
Sense odi, sense ressentiment, sense inquina, sense res de tot això, sempre mirant endavant, no? Que és molt difícil.
Molt difícil. Per anar acabar, encara tenim 3 minuts, més o menys, Jaume, però... Clar, tu parlaves de que alguns polítics africans o no africans s'han emmirallat, no? La figura el tenen com a referent. Però tu creus que també nosaltres, com a ciutadans, com a persones, com a pares, com a mares, com a germans, com a treballadors, part d'una societat, també estaria bé conèixer bé la figura de Mandela i tenir els seus valors, bé, doncs, molt presents per intentar doncs, portar-los a la nostra societat, des de l'arrel, des de la gent més senzilla.
Jo penso que sí, però tens moltíssima raó, Rafa, jo penso que sí, malauradament. Això, jo crec que ha quedat una mica d'oblidada la figura de Nelson Mandela, no? I això és trist, perquè ha estat un referent, hauria de continuar sent un referent per el conjunt de la societat, però especialment pels líders polítics d'arreu del món, no? Sempre, jo crec que hauria de ser aquest l'objectiu per molts líders, no, de països que fins i tot per països que teòricament funcionen bé democràticament, però sempre hi ha coses a millorar. Jo crec que hauria de ser, doncs, fins i tot hauria de ser matèria d'estudi a les escoles.
Sí, clar, imagino que en algunes assignatures d'història sí que pot estar inclòs, sí, però d'una manera igual més global, no?
Més global, sí. Jo penso que probablement dintre del que seria humanitats, la figura de Nelson Mandela seria molt capdalt, poder estudiar realment, doncs, la forma de pensar de Nelson Mandela, i seria, doncs, una eina extraordinària, no solament en el món de la política, no? En el món de l'empresa, en qualsevol àmbit, no?
Jaume Saladrigas, ells guia turístic, expert en Àfrica Austral, com ens ha demostrat, resident, ex-resident a Ciutat del Cap, i a més, sang sud-africana corre per les seves venes. És un plaer sempre xerrar amb tu, perquè, com et deia, les coses que t'apassionen les transmets amb una dolçor i amb una profunditat que és meravellosa. Gràcies, Jaume, per visitar-nos en la darrera setmana de la temporada. Gràcies per tot.
Gràcies per convidar-me.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins. Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Se'ns acaba la tonteria. Vinga, tenim un estiu força parat pel que fa al mercat de fitxatges. Sí que és cert que el Barça ha tancat algunes incorporacions, però la peça clau, segons diuen i segons ha comentat el propi Xavi Hernández, aquell mig centre que vingui a substituir la figura de Busquets, com a mínim el seu rol, doncs ha fet molts girs de guió i encara no ha arribat, tot i que està al caure. Això en clau Barça, però en clau Madrid, per exemple, estem una mica igual, ha tingut sortides sonades, renovacions, però sembla que a Madrid ho fien tot, gairebé tot, a Mbappé, que de moment segueix enrocat amb el PSG. Per comentar una mica el mercat de fitxatges i com es presenta en aquest sentit la pretemporada i la temporada, podem saludar i un cop més, per darrera vegada en aquest cas, Dani Solsona. Dani Solsona, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres un cop més. Dani, volem xerrar una mica a veure com valores aquest mercat de fitxatges. Avui hem tingut aquesta presentació de Gundogan, que és, de moment, doncs el peix gros, no?, que ha caigut a Can Barça. Què creus que pot aportar al joc del Barça Gundogan? Jo crec que moltes coses s'està comentant. Jo crec que és un jugador molt ADN Barça, per utilitzar aquesta expressió, i que a més és tot un capità que pot reforçar l'equip, una mica amb l'estil Lewandowski, no? Una mica apadrinant tot el jovent que també acompanya la plantilla de Xavi Hernández. Però vull sentir la teva opinió al respecte de Gundogan, Dani.
Jo crec que és un jugador complet, ja té una experiència, ha estat al City on jugadors fan uns moviments determinats, sobretot als del mig del camp. Ell això ho té molt après, tècnicament és molt fiable, té bona arribada de segona línia per ser un migcampista, i si ha de donar un cop de mà al pivot o al doble pivot, també ho fa amb cert sacrifici, no? Jo crec que és una peça que pot anar molt bé. Molt bé al Barça, esperem que s'adapti ràpidament, perquè els jugadors que són bons es poden adaptar ràpidament, i a més ja ve ensenyat amb aquest posicionament del City, i aquí al Barça més o menys pot ser o pot semblar igual, doncs jo crec que és una bona peça i un bon fitxatge.
Ja ho crec, jo estic d'acord. Sí que és cert que sempre aquí a Can Barça, com funcionem una mica doncs amb les nostres particularitats, sempre tenim aquest neguit, de veure com s'adapta, perquè hi ha molts jugadors que en els seus clubs d'origen eren claus i sortien, i després en arribar aquí semblava que es perdien una mica, no? Ve al meu cap Cesc Fàbregas, per exemple, o altres jugadors, però en aquest cas és que ve, com has dit, Dani, molt, molt ensenyat un sistema que al final és ADN Barça també. I escolta, hem tingut, com a altre fitxatge de la primera plantilla, aquest central basc, Íñigo Martínez, en aquest cas esquerrà. Com veus el rol d'Íñigo Martínez la propera temporada en el primer equip del Barça, Dani?
Home, si... Bé a complementar, també ho crec així, bé a complementar molt bé amb una sèrie de jugadors aquí en defensa. El fet de ser esquerrà, a mi aquest perfil ja m'agrada, perquè el Barça no en té cap d'esquerrà, a part de Marcos Alonso. Marcos Alonso, però que ja el busca més una mica com a lateral i Valde. Sí. Però en aquesta posició de jugador centrat, com pot ser Araujo o Christiansen, doncs ho pot fer bé. Té bon desplaçament, canvis d'orientació, treu bé la pilota, potser... a l'hora de girar-se pilotes a l'esquena, doncs ahir li costa una miqueta més, va bé de cap. Bueno, ja ho veurem, la lluita serà, en aquest cas, serà forta, perquè si Araujo i Christiansen està al nivell que va estar la temporada passada i no té lesions, doncs jo crec que li costarà més que a Gundogan, Gundogan sí. Jo crec que ve aquí per ser un titular, però com diu tothom, hi ha molts partits.
És veritat.
I aquí juga tothom. Però jo sempre que faig penso una alineació, sempre penso en aquella alineació contra un equip potent. O sigui, el Barça, quan juga contra el Madrid, o quan juga contra el Chelsea, o quan juga contra el City, qui farà jugar? Perquè els altres partits, ja sabem, amb tots els respectes, doncs els Getafes, els Granades i tot això, doncs aquí pot anar fent rotacions, no?
Clar, aquí tenim... Es va comentar a l'inici de la pretemporada aquesta voluntat de Jules Koundé d'incorporar-se també com a central. De moment no ha arribat un lateral dret, tot i que, segons les paraules de Joan Laporta, és una de les peces que falta, no?, per fitxar aquest lateral dret. S'està parlant de Cancelo, el jugador aquest que està de moment cedit, no?, pel City al Bayern, i que té un perfil que al Guardiola no acaba de convèncer. Però bueno, sí que és cert que a la falta d'aquesta peça, de moment, Koundé sembla ser que ha acceptat continuar amb aquest rol de lateral dret. És una mica una llàstima, no, Dani? Perquè hem conegut un Koundé tan exuberant al centre de la defensa. Jo crec que ahir al lateral es perd una mica aquesta contundència.
Sí, experto una mica, encara que ella, amb les declaracions que ha fet, almenys al principi, que ella era, venia per jugar de central, no? Però en central té dura competència, perquè ja és bo, perquè aleshores l'entrenador ha d'escollir. I en aquest lateral dret tampoc hi ha una competència, perquè aquí hi ha Sergi Roberto, pot jugar en aquesta posició, i para de comptar. I si fitxen a un jugador, anem a parlar hipotèticament, que pots un jugador també de primera fila que pots pensar que pot ser titular. Doncs no, està bé. Mentre tinguis bons jugadors o grans jugadors, això ho demanen tots els entrenadors. Però a l'hora d'escollir, aleshores, tindria més dificultats. No? Jo no sé si... Es parlava de Fresneda, també, del xaval de 20 anys del Valladolid, que ha fet molt bona temporada, però clar, com a titular no el veus. Clar. No? Aleshores, jo crec que seguirà amb Koundé, seguirà Araujo, seguirà Christiansen si està bé, Balde, i aquí després entrarà amb les rotacions, les sancions, les lesions i tot això.
En tot cas, sí que és cert, Dani, que al final, si ens hem de preocupar d'alguna cosa, és més bé de la creació que de la defensa, perquè si alguna cosa ens ha demostrat el Barça de Xavi Hernández, contra todo pronóstico, podríem dir, és que defensivament ha estat, vamos... hiperfiable, perquè ha batut rècords de gols en contra, etcètera, etcètera. Sí que volia demanar-te, avui ha passat la revisió mèdica Oriol Romeu, el jugador del Girona, encara del Girona, hem tingut, doncs, aquest debat, no?, respecte al migcentre, ha marxat Busquets tants anys després, sense un relleu clar. Clar, aquí sembla ser que Xavi Hernández, evidentment, com qualsevol entrenador amb dos dits de front, sap que aquesta peça, el migcentre defensiu, o el migcentre, és clau per qualsevol equip. Hem tingut un superclasse, el millor migcentre que jo he vist mai a la vida, Sergio Busquets, especialment per el joc del Barça. I clar, aquí Xavi apuntava molt alt, Kimi, Zubimendi, etc., altres jugadors. Sabem que Gundogan pot fer aquesta tasca. Tenim ahí també a Frenkie de Jong, que també d'alguna manera es pot adaptar a aquesta posició, però tenim segur ja, després de fer aquesta revisió mèdica a falta d'oficialitzar el fitxatge, a Oriol Romeu. Què opines d'Oriol Romeu i aquest fitxatge? Quin rol pot tenir a Can Barça?
Bueno, és que ara estem parlant de que arribarà Oriol Romeu. Aquí la gent s'ha de començar a oblidar de Busquets, de Busquets, de trobar un jugador que pugui ser simular... semblant al que feia Busquets. Busquets feia el que feia i serà, bueno, molt, molt, molt difícil trobar un jugador d'aquestes característiques. Ara, que ja Oriol Romeu té aquest perfil, a mi és un jugador que m'ha agradat i, no sé, amb el Girona he vist una progressió enorme, que ja té 31, ara farà 32 anys, i que jo crec, i segueixo pensant, que li pot anar molt bé al Barça, Potser no el veus, a lo millor algú pot pensar que no el veus com a titular, però jo estic convençut de que si li donen minuts, que els tindrà, i ell està al nivell del Girona, al final jugarà molts, 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 molts partits, Perquè defensa bé quan ha de defensar, recupera bé, està ben posicionat, perquè amb el Girona també ho ha fet, i algo molt important, li dona continuïtat al joc, no amb grans passades, no veurem a Oriol Romeu fent una passada a Lewandowski a l'espai perquè Lewandowski remati, això potser segurament no ho veurem, però sí aquesta continuïtat que demana el joc del Barça, primer passe, no fallar-lo, rebre, segon passe, no fallar, jo crec que això ho pot fer perfectament. Fins ara que no ha arribat Oriol Romeu, en principi a mig del camp eren faves comptades, eren faves comptades. De Jong, Pedri, Gavi i Gundogan. Ah, però ara arribes a Oriol Romeu.
Ah!
I aquí
ja es complica la cosa, eh?
Aquí hi ha una peça que falla, ja. Si tu a Oriol Romeu. Clar, clar, clar.
Sí, és veritat.
Hi ha una peça que falla i jo estic convençut que Oriol Romeu jugarà molts partits. I és allò que et deia al principi. Jugant contra, jo què sé, contra Granada, torno a repetir, tots els respectes. Contra Granada, doncs pots fer descansar Pedri, pots fer descansar a De Jong, pots fer descansar a Gundogan, pots fer... Vale, sí, però ara jugues contra Madrid i tens a Oriol Romeu. si Oriol Romeu està bé com estava el Girona, eh?
Sí.
Hi ha una peça que és entre Pedri, Gundogan, De Jong, Oriol i Gavi, que no pot jugar. I... si juga amb quatre.
Sí, sí. És que jo estic...
El resta és Dembélé i Lewandowski, en principi.
Sí, perquè un altre tema, saps què passa? Que tinc moltes preguntes i se'ns va el temps. Sí que vull demanar-te per l'Espanyol, que és el teu equip de l'amor de tus amores, i vull saber com valores el que està fent l'Espanyol. Però sí que és cert que, en aquest sentit, jo crec que a la davantera el Barça ha tingut carències. De fet, volia desfer-se clarament, pel motiu que sigui. Jo crec que Ferran Torres, per rendiment, i Ansu Fati una mica per fer calaix, però volia desfer-se d'aquests jugadors, que sembla ser que continuaran. Jo no sé si tu consideres que aquí a la davantera, perquè hem tingut manca de gols, això segur, la temporada passada.
Sí, bueno, aquí s'han de... Bueno, Lewandowski, que va començar...
Molt fort, sí.
I al final va semblar que ja perdia una mica el pistó, però bueno, són coses que poden passar amb els golejadors.
Sí.
Després Rafinha va ser l'altre jugador que va aportar els seus gols, i aquí el que s'hauria d'afegir és Dembélé, perquè en principi sembla que pot ser el titular, no?, que hi confia més. Mm. I després els altres veurem com Xavi veu a Ansu Fati, perquè aquesta temporada no l'ha vist, no el creu, no el deu veure bé als entrenaments, o el que sigui. Ferran Torres ha anat de més a menys. Molt a...
Totalment, sí.
I de segona línia, els gols que va poder marcar Pedri, que en va fer 6 o 7, per ser un migcampista no està malament, i Gundogan, que també aporti els seus gols, no? Però bueno, és molt fiable la defensa, eh? Vull dir, amb Ter Stegen, que va estar espectacular, també.
La veritat és que jo tinc moltes ganes de... Sobretot de veure Oriol Romeu, perquè tal com tu has dit, jo crec que ens sorprendrà. Ens sorprendrà. Escolta, per rematar, com veus l'Espanyol de cara a la temporada que ve? De moment, sembla que ja, els he estat comptant, Dani, uns 1.600 equips darrere de Darder.
Jo diria que 1.635.
Ho tens més apamat que jo, ja veig.
No, de moment, l'Espanyol, què ha fet? Res.
Res.
No ha fet res, de moment. A part de marxar José Lu,
sí.
Aquí no s'ha mogut ningú.
Però això són bones notícies, en principi, no? Perquè la mateixa plantilla en segona divisió ha de donar un bon rendiment, en principi, no, Dani?
En principi, sí, en principi, sí. Clar. Ojalà tinguéssim els mateixos jugadors i pogués arribar algun atacant, no? Però estem al principi. Ara fa 15 dies que va arribar Garagarza. Veurem. Paciència. Anem a esperar. Deixem treballar, perquè és que el mercat, és que jo, la veritat, ho dic cada temporada, i aquesta temporada una vegada més. No puc entendre, o sigui, no puc entendre que el mercat acabi el 30 d'agost o l'1 de setembre. No puc entendre quan la Lliga ha començat. O sigui, ja. no pot ser que el 13 d'agost jugui el Barça contra el Getafe, me sembla,
sí, sí.
I que... dos jugadors del Barça el dia 20 d'agost juguin amb el Betis.
És que...
Per mi, el mercat seria... Quan comença la Lliga? El dia 13?
Doncs el dia abans, no?
Pues el dia 12 s'ha acabat el mercat.
I a més tindríem... Si el que busca la Lliga és aquest show, no?, del darrer minut, perquè sempre és apassionant seguir els moviments, i tu, no sé per què, però ho tanquen tot a les 12 de la nit, doncs és que tindries el mateix show, absolutament el mateix, abans, ja està.
I espera, que 2 mesos de Mercato, i a vegades a les 12 de nit encara no passa el fax, eh?
Exacte.
Que el fax no passa.
No, i tant, i tenim tots al cap el fax de Florentino i de Gea. Escolta, Dani, t'he d'acomiadar, però volia donar-te les gràcies per aquesta temporada, per acompanyar-nos amb moltíssima generositat. Ha estat un plaer comptar amb tu aquí al Camins. Ets exfutbolista, analista, primera línia de l'anàlisi esportiu, i de veritat que ens has fet feliços amb la teva complicitat i la teva generositat. Mil gràcies per tot, de veritat, Dani.
Gràcies a vosaltres per trucar-me. Gràcies.
Ha estat un plaer. Dani Solsona, al Camins, darrera trucada de la temporada, i vinga, un plaer, com sempre, parlar amb ell. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat... Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.